Venga, va, poca broma. Així comença un nou programa de Dignitat Rebel.
D'entrada no sóc partidari de la violència, però cremar l'escola de Chicago és legítima defensa. Pensa en Víctor Jara, músic revolucionari torturat per Pinochet, amiguet de Chicago Boys, cofois de la dictadura, sempre a l'aguai per aplicar el decret de mesura, la subhasta de l'Estat, el millor i en qui costó adjudicat, a punta de canó. Es coneixen moltes formes de tortura, cops, insults, electroxocs, acumulació d'estocs, lleques preses de regular. Per no caure a l'infern del deute extern, proposem oracions d'extremunció a tots els neocons. Defensors de lliure mercat mereixen la perdit perquè no copis la veritat, perquè pensis que vius en llibertat. S'engreixin les butxaques, quatre cabrons de Telefònica que monopolitza Sud-amèrica. Una bomba Wall Street és música simfònica. Endavant, assenyala l'enemic, apunta contra que defensi aquest sistema econòmic. Mossos d'Esquadra, directius de la Caixa, convergents, tripartit, mediadors dels Estats Units, agents de l'FBI.
Seguim amb el butlletí 330 del setmanari La Directa.
L'actualitat amb La Directa. Us parlen Jèssica Querol i Sergi Sayago.
Tornem amb el butlletí sonor de La Directa, repassant els titulars més destacats de l'edició número 330 del 18 al 24 de setembre.
Estirant del fil.
El conflicte sirià infla la indústria multimilionària de la guerra. Mentre la població civil sempre és la víctima principal de qualsevol guerra, els conflictes bèl·lics serveixen per engreixar els beneficis de la indústria militar que veu augmentar les seves vendes. L'expectativa d'una intervenció occidental, bàsicament dels Estats Units, contra el règim de l'Assad, havia disparat les perspectives de negoci d'alguns dels gegants d'un sector que gasta milions d'euros per pressionar els governs, els seus clients principals arreu del món.
Descapitalitzar la pública, finançar la privada. L'aportació de la Generalitat a les universitats catalanes ha caigut un 20% els darrers dos anys, 160 milions d'euros, i està previst que pel curs actual disminueixi un 10% més, d'acord amb les declaracions que el secretari d'Universitat i Recerca, Antoni Castellà, va fer fa uns mesos. Les retallades estan comportant l'acomiadament de professorat i la rebaixa generalitzada dels drets laborals adquirits, que afecta especialment al professorat més precari, que és precisament qui es queda a càrrec de les aules mentre els catedràtics, degans i rectors imparteixen docència als màsters privats.
Així està el pati.
Tot el poder als empresaris. La fi de la pròrroga indefinida dels convenis col·lectius permet que l'empresariat anul·li els drets conquerits per les plantilles. La ministra espanyola de Treball, Fàtima Báñez, anunciava a finals d'agost que 31 persones havien sortit de l'atur durant l'estiu. Tot i això, el govern espanyol ha obligat a fer vacances forçoses a les més de 4 milions i mig de persones que estan registrades a l'atur, 611.000 de les quals a Catalunya, i manté el títol de subcampió a la Lliga de d'estats destructors de llocs de treball d'Europa en el segon trimestre de 2013, segons l'Eurostat. L'estiu també és l'estació on s'ha concentrat la caducitat del gruix dels convenis col·lectius, protagonitzada per l'aprovació de la reforma laboral amb el Reial Decret 3/2012. La reforma modifica l'article 86.3 de l'Estatut dels Treballadors i limita a un any la ultraactivitat. La norma concedeix el protagonisme absolut als convenis d'empresa en un marc laboral dominat per les petites i mitjanes empreses sense conveni propi.
Sota el mateix tema, entrevistem a Vidal Aragonés, advocat laborista del col·lectiu Ronda i professorat de Dret de Treball a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell afirma que els sindicats majoritaris han practicat la tècnica de la por quan hi havia alternatives.
Impressions.
Via des d'Euskadi. Una setmana després de la diada de la Via Catalana, parem l'orella per escoltar què en pensen des d'Euskadi. Donades les dues trajectòries de lluita diferents, potser el procés pel que passa actualment Catalunya un referent per la ciutadania basca? Així, per exemple, les tantes vegades esbombada transversalitat es percep com una de les lliçons de la via o, pel contrari, com un dels riscos pel sobiranisme transformador?
Quaderns d'Illa Crua.
FMI, el fidel vigilant del capital. Creat el 1945, el Fons Monetari Internacional afirma que té per objectiu fomentar la cooperació monetària internacional, afiançar l'estabilitat financera, facilitar el comerç internacional, promoure una ocupació elevada i un creixement econòmic sostenible i reduir la pobresa arreu del món. La realitat, però, és ben diferent. Tot i tractar-se d'un organisme públic internacional, el model de finançament i de votació de l'entitat ha fet que l'FMI s'hagi erigit com un dels principals agents en el procés d'imposició del neoliberalisme. A l'article oferim una radiografia de la institució que està al darrere de les receptes d'austeritat i les retallades que han patit diversos països europeus des de l'esclat de la crisi econòmica actual.
L'SPD i els Verds són corresponsables de la situació d'Alemanya i Europa. Conversem amb els periodistes freelance Ángel Ferrero i Carmela Negrete. Resideixen a Berlín des de fa uns anys. Són autors, juntament amb el corresponsal de La Vanguardia a la capital alemanya, Rafael Poig de Feliu, del llibre La Quinta Alemania, un modelo hacia el fracaso europeo, a Icària Editorial. L'alacantí Ferrero, també traductor, col·labora amb Directe i Sin Permiso, Negrete, de Nerva, amb Diagonal i El Diario.es. La conversa va transcórrer en un parc i va ser interrompuda per l'arribada del candidat dels Verds als Bundestag, Hans Christian Strobel, per demanar-nos el vot per a les properes eleccions alemanyes que tindran lloc el 22 de setembre. En veure que no podia rascar res, ja que no són electors i que no tenia temps per a un parell de preguntes, es va esfumar. Ells comenten que les retallades que va fer Alemanya en dècades les està fent l'Estat espanyol en dos anys, i és que l'SPD i els Verds són corresponsables de la situació d'Alemanya i Europa.
Maratons solidàries, corre al Sàhara i a Palestina. El tema de l'esport solidari és tan espinós com el de la banca ètica. Pel que fa a l'atletisme, hi ha moltes curses que s'anomenen solidàries. Ara bé, ho són de veritat? Aquesta setmana us presentem dues maratons netament solidàries, la del Sàhara i la de Betlem. Ambdues tenen en comú que el desenvolupament és en un lloc de conflicte i amb un clar rerefons polític. I ambdues, les habitants locals agraeixen infinitament la presència internacional.
Roda el món.
S'intensifica el conflicte del fracking a la Patagònia Argentina. El 28 d'agost d'enguany el conflicte es va traslladar a les portes del Congrés de Neuquén, on els diputats van oficialitzar l'acord entre YPF i Chevron per explotar el jaciment de gas d'esquisit de Vaca Muerta, ubicat a les entranyes del territori de comunitats maputxes. Mentrestant, fora l'edifici, la policia utilitzava gas i bales per aturar l'allau de manifestants indignats. El conflicte s'intensifica i a la vegada la violència contra els grups opositors.
Expressions.
Curtmetratges de denúncia internacional. Comencen els actes de Girona de la tercera edició del Festi.doc. En aquest 2013 denuncia el cruel i dur apartheid que viu el poble palestí. Per aquest motiu, la ciutat viurà a partir del 19 i fins al 28 de setembre tot d'actes que giren entorn a la problemàtica palestina.
Indirecte.
Coneixem Òscar Soto, metge personal de Salvador Allende, una de les últimes persones que el van veure viu abans no se suïcidés en resposta al cop perpetrat per les forces armades al Palacio de la Moneda, Santiago de Xile, l'11 de setembre del 1973. Ell comenta que traient-se la vida, Allende va reivindicar la democràcia.
Tots aquests titulars i molts més a l'edició en paper de la Directa. També podeu seguir-nos a través del web www.directa.cat, on també trobareu els punts de venda. Aquest butlletí ha estat enregistrat als estudis de Ràdio Manlleu i el podeu escoltar a les freqüències lliures de Ràdio Pica, Ràdio Pinsania, Ràdio Caos, Contrabanda FM i Ràdio AARC. Us ha parlat Jess Carol i un servidor, Sergi Sayago.
L'actualitat amb la Directa. www.directa.cat.
I la nova Dignitat Rebel ha pogut rebre notícies de la companya Enric Duran en aquesta setmana, que després d'un període de silenci emet un comunicat amb l'objectiu de posar al dia a totes les que vulguin llegir sobre els fets, punt de vista i perspectives que estan sorgint en el moment present.
Els grans pins vora el camí alcen llurs ombrívols fronts, el vent que no vol dormir els omple el cor de cançons. Camp i camp es vessa al mig una campana vespral. Vola, l'impossible ens cal, i no que mori el desig.
Sonen Taverners i la seva cançó de vesprada.
S'ha despertat tot l'amor sota la volta d'estels. Déu no es mostra el nostre enyor en el seu món sense vels. S'escolta com el trepig d'una bellesa immortal. Vola, l'impossible ens cal, i no que mori el desig. Vola, l'impossible ens cal, i no que mori el desig. Hey!
Animeu a llegir aquesta carta de l'Enric a la seva web, enricduran.cat.
Lliçons de vida. Llarga i dura és la
batalla. De vida.
Ja ens creiem
vençuts i morts. La batalla.
Però som més
ja
i més forts.
Vençuts i
morts. Davant l'actitud canalla.
Som més i
el
més
poble
forts.
Viu i no...
Davant l'actitud canalla.
El poble viu i no calla. Crida perquè té arguments. Pares, alumnes, docents, sou llum per la societat, per la nostra dignitat. Ara és l'hora dels valents. La mentida i la fal·làcia
Prester morir amb més fam
del til ja parlant
més que del til ja parlant
democràcia
del til ja parlant del que vol dir democràcia.
I com que cada poeta és un poeta multiplicat per dos, ha multiplicat el Mateu Xurí, la seva veu, la seva glosa, àgil, com dèiem ahir, en solidaritat amb la vaga indefinida de docents. Com sempre, un plaer des de l'Ateneu Popular de Ciutat, Dignitat Rebel, us deixem amb un àudio que ens arriba des de Chiapas, Mèxic, Salut i Anarquia.
De proclames donde se vuelve a encontrar el lirismo, yo diría, revolucionario. No una, un programa concreto, no una transformación concreta, pero la idea de que es posible transformar el mundo en definitiva.
Los insurgentes tomaron las alcaldías, las comisarías de policía y las emisoras de radio. La voz de los indígenas de Chiapas se escuchó en todo el mundo, hartos de los encarcelamientos arbitrarios, de los desalojos y despojos, de los asesinatos, de la marginación, de la extrema pobreza y de la negligencia y complicidad de las autoridades.
Hoy estamos más cerca que nunca de resolver un problema que lleva casi 500 años en este país, que es que a los pueblos originarios de estas tierras, a los indígenas de este país, se les ha tratado de exterminar como indígenas, se les ha tratado de obligar a que dejen de ser indígenas o a que mueran. Entonces estamos por primera vez en todos estos siglos ante la oportunidad de que la nación mexicana reconozca que los pueblos indígenas forman parte de ella y que tienen derecho a ser parte de esa nación sin dejar de ser indígenas.
De alguna u otra forma, toda esta gente que anda por todo el mundo, se reconoce, se mira en el espejo de las palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y reconoce que hay un enemigo o hay algo que es el poder, que ahora se llama neoliberalismo, como este proceso de globalización, que si antes te provocaba que te borraba como individuo, ahora te borra como nación.
Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar.
A mí los zapatistas me abrieron los ojos. Todo lo que estamos hablando hoy en día, yo a finales de los 80 o así, yo no tenía ni puta idea de todo eso. Lo presentía, teníamos nuestras luchas y... pero eso del... del neoliberalismo, de todo eso, a mí me lo hicieron claro desde la selva a la Candona. A mí me llegó ese mensaje aquí a Europa de ellos.
Para nosotros no hay disyuntiva, es por la humanidad contra el neoliberalismo, o sea, contra el poder. Es decir, o estás con ellos o estás con la humanidad. Finalmente, el neoliberalismo, quiéralo o no, aunque meta muchos discursos sobre sus grandes logros económicos, su resultado final será el aniquilamiento de la humanidad. Y no me refiero al aniquilamiento físico, me refiero al aniquilamiento de todos los valores realmente humanos, ¿no?
¿Cuál lo que no hay contesta?
Para el poder ahora no eres ni siquiera eso, ni siquiera eres español o mexicano. Eres un número en una estadística, o en un índice de ganancia, o en una nota, pues, en la bolsa de valores, ¿no? Eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto, o ya no eres un consumidor, y en este caso eres prescindible, ¿no? Completamente prescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores, ni productores, ni potenciales, eran perfectamente prescindibles, pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios. Todo eso que en Europa se acerca demasiado al fascismo, aunque ahora en lugar de judíos sean africanos, turcos o lo que esté de moda ahora perseguir en Europa.
Yo creo que...
nosotros lo que estamos tratando de hacer es cambiar el cristal para ver el problema, ¿no? Cuando una organización política o un grupo de gente o una persona hace política, lo ve con el cristal de que lo que está en juego es la toma del poder. Nosotros decimos, ¿qué pasa si quitamos ese cristal? Como puedes quitar el lente de la cámara para ver más cerca o más lejos. Y en lugar de ese ponemos no la toma del poder, sino el ejercicio del poder. O sea, si podemos ver al gobierno no como el actor de los cambios, sino como el administrador de esos cambios que se están buscando.